Benvinguts a Més al dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre que us facilita estar informats de tot el que ha passat al territori durant la setmana en poc més de 20 minuts. Comencem. A nivell informatiu, les emissores que conformen el dia Terres de l'Ebre ens destaquen les següents notícies de la setmana.
Recent tornats els dies de descans de Setmana Santa, en el cas de Santa Bàrbara ha estat notícia l'arribada de les jornades culturals, unes jornades que estan marcades per la festivitat de Sant Jordi, tan bon punt s'han iniciat. En la seva 33a edició, les presentacions literàries, l'entrega de premis del concurs Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, xerrades, teatre o música, formen part activa d'aquestes propostes que s'allarguen fins al 6 de maig, previ a la festivitat de Sant Gregori a Arrels Planeres.
Fem tot lo de les lectures en els alumnes de l'escola i de l'institut, també els premis literaris, tant el de l'escola, el Rogel i Farnós, com el Premi Literari de Vila de Santa Bàrbara.
L'inici de les jornades culturals ens va portar també una diada de Sant Jordi que va combinar solidaritat, literatura i creativitat infantil. Una jornada literària plena de vida amb la participació activa de l'alumnat i també lliurament del Premi Literari Rogeli Farnós. I també us hem recomanat llibres, els darrers escrits per autors planers, concretament el recent llibre publicat d'Ernesto Cid Rodríguez, Gabriel escriu a les Roselles, una història literària que arrenca a finals del segle XIX. El de Laia Arasa Ripollés, amb imperfecciones sumamente perfectes, un llibre que celebra l'empoderament femení a través de la poesia. El de la jove historiadora Júlia Cuadrat Royo, que va publicar un llibre que dona veu a les dones antifeixistes que van lluitar per la República durant la Guerra Civil. O Esta negra mala herba, de Mireia Ibáñez, una celebració de la fecunditat del buit en tots els seus vessants. Recordem que aquest poemari va guanyar el 25è Premi Joan Duc per a joves escriptors. També us hem recomanat en literatura infantil Elisabet Lleixà, que ha publicat recentment el conte infantil Zampahuevos, per cert, un conte que el proper diumenge es presentarà al Parc 1 d'Octubre, concretament en una diada especial que s'iniciarà a les 11 del matí.
Esta setmana les notícies de Ràdio Tortosa han estat marcades per l'exitosa i multitudinària diada de Sant Jordi a Tortosa, on el llibre Tortosa Underground de Marina Pallars i Cristian Porres ha estat el més venut. En el marc d'esta diada, l'Ajuntament ha anunciat que reeditarà amb l'editorial Coma Negra dues obres de Gerard Vergés, el pintor tortosí Antoni Casanova i Eros i Art.
Que l'Ajuntament durant l'any 2026 i durant l'any 2027 reeditarà dos de les obres més importants que Vergés en el seu dia mos va deixar. Estem parlant de l'obra el pintor tortosí Antoni Casanova, que parla precisament no d'esta figura també tortosina, contemporània, un dels pintors més cotitzats a la seva època, i l'altra obra que editarem en este cas és Eros i Art, que en este cas és una obra que parla sobre l'erotisme, vinculant-ho també no a la literatura universal.
Amb el tema sanitari hem seguit l'última informació sobre el nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre, que es construirà al barri de Sant Llatge de Tortosa. La Generalitat dona llum verda a la nova ubicació proposada per l'Ajuntament de Tortosa per al futur Hospital Universitari, una zona de 84.000 metres quadrats a l'entrada de la ciutat al barri de Sant Llatge. Els terrenys, ben connectats i fora de risc d'inundació, requeriran un canvi del pla urbanístic i processos d'adquisició abans de posar-se a disposició del govern català.
La ubicació assegura també aquest fàcil accés per part dels ciutadans i ciutadanes, també dels estudiants universitaris, dels professionals que hi treballaran. Aquesta era una qüestió rellevant. La localització també és idònia, adequada per la bona connexió amb la C42 i, per tant, amb la xarxa viària que enllaça Tortosa amb tot el seu entorn.
I, finalment, amb el tema ambiental i turístic, us hem informat sobre la nova campanya de navegabilitat del tram final del riu Ebre, que ha començat oficialment amb el repte de superar els registres de l'any passat, amb més de 35.000 usuaris i prop de 7.000 embarcacions, de les quals més de 6.000 van ser piragües.
El turisme ha tornat amb força aquesta Setmana Santa a l'Ametlla de Mar. Segons dades facilitades per l'Àrea Municipal de Turisme, els hotels al municipi han registrat un 95% de l'ocupació. Els càmpings i els apartaments o habitatges d'ús turístic també han fregat el 88%. I segons el comptador digital situat en un punt al tram sud del Camí de Ronda, del 14 al 20 d'abril es van registrar 1.780 persones al GR92. Maria José Castellano és la regidora de Turisme.
L'ocupació turística durant la Setmana Santa sempre depèn molt de la climatologia i, de fet, molta gent espera a última hora per a fer les seues reserves. Però al final, malgrat vam tindre algun ruixat, el nivell d'ocupació ha sigut molt bo, diria que excel·lent. I dà un reflexe del que ens trobarem durant la temporada estival, que cada vegada s'allarga més, per sort. I, bueno, mos fa pensar que l'Ametlla de Mar s'ha convertit en tot un referent en el que és turisme familiar i esportiu, sobretot. I en aquesta línia és la que continuem treballant des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'empresa Calera Balfegu Group, empresa líder mundial en pesca, aquicultura i comercialització de tonyina roja, va inaugurar aquest dimarts les noves instal·lacions a l'Ametlla de Mar. Amb la inversió de 35 milions d'euros, aquest nou complex, que té una superfície de 12.000 metres quadrats, substitueix l'anterior, que va patir un incendi al juny del 2018. Pere Vicent Balfegó és copresident del grup Balfegó.
És un dia molt especial i vinint d'on vinim, bueno, refer-nos en tot el que ha passat, tota aquesta època, doncs, amb Temporal de Glòria, que vam patir tota l'època de la pandèmia, però bueno, ens hem sortit, tirem endavant i poder desenvolupar tots els nous projectes, els nous formats, el que ens demana els nous clients, doncs, adaptar-nos als nous mercats, que és el nostre, al fi i al cap, el que volem aconseguir en aquestes instal·lacions, que són modernes, són pioneres a tot el món en el tema del processat de la tonyina, i doncs estem amb molta il·lusió, moltes ganes de poder satisfer les necessitats dels nostres clients.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha organitzat per aquest diumenge la Diada al Castell de Sant Jordi, que enguany arriba a la 41a edició. La jornada s'iniciarà amb la caminada popular fins al castell, seguirà amb la sardinada, el concurs de paelles i moltes activitats més.
Esta setmana des de Ràdio Joventut hem conegut que l'Ajuntament d'Alcanar recupera En Ruta pel Rocall, una iniciativa que busca revitalitzar el barri antic del Rocall mitjançant una fusió d'art, música, gastronomia, literatura i patrimoni. L'activitat, nascuda fa uns anys de la mà del col·lectiu Musical Brancal, torna amb l'objectiu d'integrar-se dins la programació cultural estable del municipi i de reconnectar així la ciutadania en aquest espai emblemàtic. Durant la ruta, els assistents podran gaudir de parades temàtiques que posaran en valor la història i la identitat del nucli antic d'Alcanar. Javi Barrera és el regidor de Cultura d'Alcanar.
Lo Rocall és la part que menys ha canviat, que més ha portat al poble. Per això és important poder posar en valor lo Rocall. I no hi ha millor manera que fer-ho en l'activitat que farem el dia 25 de En Ruta pel Rocall. Què és En Ruta pel Rocall? Ja introduïm-nos dins de cada un dels actes. En Ruta pel Rocall és la fusió de moltes coses. És la fusió de patrimoni, és la fusió de gastronomia, és la fusió de música.
També hem parlat de que el pa de Sant Jordi, una especialitat tradicional creada per commemorar la diada del 23 d'abril, ha tornat a ser protagonista a les fleques de tot Catalunya, convertint-se així en un dels símbols gastronòmics més característics d'esta jornada. Esta especialitat, feta en formatge sobrassada i nous, simbolitza la senyera catalana i ha vist un augment notable en la demanda els darrers anys. Per este motiu, moltes fleques preparen produccions especials per respondre a l'interès creixent dels consumidors, adaptant la recepta original i oferint el pa en diferents formats i combinacions. Albert León és el copropietari del Fort 4 Barres d'Ullacona.
Això ja fa uns anys que des del Gremi de Fleques de Barcelona se va difondre a través d'uns cursets i xos, i al final és dels anys 80, crec que va ser. I a partir de llavors s'ha anat una miqueta més en augment. I bueno, llavors, pues, a dia d'avui, pues, la veritat és que no ens podem queixar perquè és un dia de molta feina, que és un dia molt concret de que aquell dia se fa aquell pa, llavors la gent aprofita i te'n compres i pots menjar. I has d'anar ràpid i corrent perquè si no te'l treuen de les mans.
El resum més destacat de les notícies de la setmana en posta s'encapçala amb aquestes jornades sobre resiliència climàtica a Catalunya, punts de no retorn, que s'han celebrat durant dijous i divendres a la capital del Montsià, on s'ha posat damunt la taula tot allò que es pot fer per mitigar i també adaptar-se al canvi climàtic amb la presència d'empreses i també institucions relacionades amb el canvi climàtic. També ha estat notícia que els infants i joves ebrencs han estat atesos per problemes en salut mental. S'han incrementat un 21% pels serveis d'atenció domiciliària. El programa d'intervenció en crisi ha millorat la reinserció escolar i laboral i el guia ha reduït les conductes delictives, segons que es va informar durant una roda de premsa celebrada al centre Pere Mata d'Amposta. Direm també que l'Ajuntament d'Amposta ha fet una enquesta als majors de 80 anys que viuen sols per detectar els casos de vulnerabilitat. És la primera fase del projecte Lluita contra la solitud no volguda. Amposta és territori pilot per dissenyar el model d'abordatge de solitud no volguda per la Generalitat de Catalunya. També a la capital del Montsià hi ha hagut una iniciativa de l'Hospital Comarcal en aquesta ocasió per impulsar una campanya per reduir l'ús de pantalles entre els més petits. Una campanya que es porta a cap sota el lema Apaguem les pantalles i encenem la imaginació i que posa al servei dels nens espais per tal de passar l'estona mentre no són atesos amb mandales, colors o llibres. Una altra iniciativa de l'Ajuntament d'Amposta és la redacció del Pla Lector Municipal que ha estat notícia durant aquests dies. Així s'ha iniciat la fase de diagnosi en què es demana la participació de la ciutadania a través d'una enquesta per conèixer quines són les necessitats en aquest aspecte. Hem de destacar també que l'Ajuntament d'Amposta ha revalidat el segell InfoParticipa per la transparència en comunicació. Ha assolit el 92,31% validant 48 dels 52 indicadors que es valoren per a l'obtenció d'aquest segell. I també ha estat notícia Amposta al Sant Jordi. Evidentment, es va omplir aquest dimarts i dimecres d'activitats a la capital del Montsià. El dimecres es va celebrar al carrer Major i també a la plaça de l'Ajuntament tot un seguit d'actes com sardanes, signatures de llibres, vendes de roses, etc. I també el dia abans, el dia 22, durant la revetlla de Sant Jordi, es va entregar el premi guanyador de la novena edició del Premi de Narrativa Ciutat d'Amposta, un premi que en aquesta ocasió va recaure en l'obra Funambulista d'emocions de l'escriptor ampostí Jesús Serra.
Aquesta setmana a Móra la Nova, l'esdeveniment més aglutinador ha estat, sens dubte, la jornada de Sant Jordi amb la fira al carrer i els llibres i roses com a protagonistes. Però a banda d'això, us destacarem també dues notícies de les que ens hem fet ressò. La primera ha estat l'acte de presentació dels ajuts dels fons nuclears que es destinaran a negocis de nova implantació, al comerç i empreses ja existents al municipi, amb l'objectiu d'impulsar i ampliar el teixit empresarial i comercial local. En total, se repartiran 615.000 euros dividits en tres grans línies d'ajuts, com ens ha explicat Carlos Trinxan, tinent alcalde de Móra la Nova.
Estan emmarcades dins de tres grans blocs. La línia primera està pensada dintre de l'eficiència energètica, on entren, per exemple, actuacions d'aerotèrmia, plaques solars, aïllaments, i d'aquí doncs, tindrem una ajuda de l'ordre del 20%, que en funció del resultat de les altres línies d'ajuda podrem incrementar. La segona línia d'ajuda estem parlant a la creació de nous llocs de treball, on destinem a tots els costos laborals d'aquest treballador un 5% del cost que ha de sufragar l'empresa. I la tercera línia estem parlant de les noves implantacions, on s'inclouen aquelles activitats que es creguin i en base a unes puntuacions que estan condicionades a uns determinats factors, podran optar en un percentatge que va des d'un 35% fins a un 50%. Cal recordar que aquesta línia té un topall de 70.000 euros com a ajuda màxima i a priori doncs, esperem que aquestes línies que traurem doncs, bueno, tinguin una bona recepció des del nostre teixit empresarial.
També us hem parlat de l'inici, ahir dijous, de les jornades de commemoració dels 700 anys de la creació del Comtat de Prades, un fet de gran rellevància històrica en la fundació del nostre país. S'han organitzat diferents jornades als arxius del Baix Camp, el Priorat i a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, que va inaugurar la commemoració amb un taller de miniatures i suports documentals a càrrec de la restauradora Llum Cubells.
Sobre els suports documentals en quella època i quina és la documentació que ens ha arribat avui en dia, majoritàriament és a base de pergamí, és un suport fet amb pell curtida, sobre què són els pergamins, la seva formació i mecanismes d'escriptura i tipologies de tintes. I després una activitat on pintarem sobre paper apergaminat, que és el que podem aconseguir avui en dia, i també aplicarem pigments en base de trem d'ou. Bueno, serà una activitat molt senzilla, senzilla, bastant agraïda i sobretot creativa. I també entrarem en contacte amb els materials en aquell moment històric.
I des de Delta.cat destacàvem en aquesta setmana cultural que Deltebre, Camarles, l'Ampolla i Sant Jaume d'Enveja han oferit una variada programació per a la Diada de Sant Jordi per als següents dies, destinada a tots els públics i amb una clara aposta per la cultura local. Escoltem a Lluís Soler, alcalde del Tebre, i a Eva Marín, regidora de Foment Cultural.
Pues la Diada de Sant Jordi, un any més, no, pues acaba sent un aparador de la nostra cultura catalana, de la nostra raó també de ser i de fer, no?
Fes de xup-xup a les llibreries, que és una cosa que hauríem de fer tot l'any.
També recordem que Sant Jaume d'Enveja ha impulsat una nova edició dels pressupostos participatius amb una partida de 24.000 euros per finançar propostes que compleixin els criteris de viabilitat tècnica, interès general i coherència amb els valors municipals. Escoltem a Joan Bertomeu, segon tinent d'alcaldia de Sant Jaume.
Este 2024 va ser un èxit i per aquest motiu ho tornem a presentar. I estic segur de que la participació d'aquest 2025 serà superior a la del 2024.
I acabem amb que l'Ajuntament de l'Ampolla ha iniciat la redacció de l'avantprojecte per reurbanitzar i eliminar les barreres arquitectòniques del barri de Dalt. Escoltem a Francesc Arassa, alcalde de l'Ampolla.
Pues volem fer reorganitzar tota aquesta zona, aquests carrers d'aquí dalt que hi ha al voltant de la plaça de l'estació, que és on ens trobem ara, i seria poder peatonalitzar alguns dels carrers i fer en un sol sentit alguns dels carrers per millorar la viabilitat i també garantir així una mica la qualitat de vida dels veïns aquí del barri de dalt, no?
Del més destacat a nivell informatiu, marxem ara a l'espai de l'entrevista.
En aquesta setmana, Jordi Jordan, alcalde de Tortosa, ens parlava de temes claus que afecten a la ciutat i també al territori, com és la nova ubicació per al futur Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre al barri de Sant Llàtzer.
Ara el que està fent l'Ajuntament i la Generalitat és treballar en el cronograma. El cronograma vol dir que, evidentment, per a la construcció d'un nou hospital no es fa ni en un, ni en dos, ni en tres anys, perquè estem parlant, no, d'una obra evidentment molt important, i en aquest sentit el que sí ha facilitat precisament, no, triar aquests terrenys és poder precisament desencallar ara tot el que ve al darrere, que s'ha de fer aquest pla funcional, s'ha de fer després un pla funcional vinculat al que és el mateix terreny, s'ha de fer evidentment les expropiacions, s'ha de fer tot el que és el concurs d'idees, la redacció del projecte. Per tant, estem parlant, no, de molts passos.
Estem parlant de molts anys.
Bueno, molts anys, però relativament depèn, no, en funció de lo que la ciutadania cregui, però evidentment en un any, en dos anys no es pot fer un hospital, perquè se necessita, pues, tot un temps important, primera, per a construir-lo, però abans de començar les obres, no, que moltes vegades la gent no s'ho creu fins que veu la primera pala, se necessita, pues, un treball molt intens durant molts anys per a fer-ho possible. I jo estic dient que segurament si s'acaba continuant, no, ampliant el Verge de la Cinta, que evidentment
encara no tinc
una informació de primera mà, entre altres coses perquè és una obra que porta a terme la Generalitat i no és l'Ajuntament, però que si finalment se pot acabar portant a terme, no, aquesta ampliació, segurament que hi haurà unes limitacions fruit de les excavacions arqueològiques. Per tant, no estarà previst, no, com s'havia previst abans. Evidentment, jo crec que com a alcalde de Tortosa he de defensar els interessos de la ciutat, i l'hospital sempre ha estat a Tortosa, és una capital sanitària, i en aquest sentit, no, el compromís de la Generalitat i també del Parlament sempre ha sigut que l'hospital continués a la nostra ciutat. Ja li dic, espero que l'ampliació es pugui desencallar el més pront possible i que, per tant, bueno, hi hagués notícies en aquest sentit, però tampoc jo tinc, com se pot imaginar, la informació, perquè no és una obra de l'Ajuntament, però jo espero i desitjo que l'ampliació se pugui fer possible, respectant, evidentment, les restes arqueològiques i que, per tant, bueno, una cosa vagi avançant i, paral·lelament, pues, tirant endavant també el nou hospital en condicions i tal i com se mereix el territori.
I més al dia, al seu un resum setmanal del més destacat del Dia Terres de l'Ebre. Ja sabeu que segueix el seu format, així que no ens podem oblidar de la secció de Poble en Poble.
on aquesta setmana, Santa Bàrbara, després de Setmana Santa, enceta les seues jornades culturals que arriben a la 33a edició. Fins al 6 de maig s'organitzaran actes de diferents tipus. Ens ho ha detallat la regidora de l'àrea, Anna Panisello, i també el tècnic Guillem Gaia.
Sí, i a més l'inici una mica tot ajustat, perquè acabem Setmana Santa el dia 21 i el dia 22 ja és l'inici de les jornades culturals. Per tant, tampoc no les han pogut allargar molt. S'acaben, hi ha actes fins al dimarts, dia 6 de maig.
Hem tingut que començar més tard aquest any, perquè la Pasqua ha caigut així. Normalment sempre comencem el cap de setmana abans de Sant Jordi i arribem a la festivitat de Sant Gregori arreu dels planers. Aquest any no ha pogut ser el cap de setmana abans perquè era Setmana Santa, però tot i així, com tu dies, no? Continuistes en el sentit de que celebrem molt al voltant de la Diada de Sant Jordi, que fem tot el de les lectures amb els alumnes de l'escola i de l'institut, també els premis literaris, tant el de l'escola, el Rogel i Farnós, com el Premi Literari de Vila de Santa Bàrbara.
I també a l'Espai Poble a Poble, des de Tortosa, hem parlat amb els autors del llibre La Tortosa Underground, Marina Pallàs i Cristian Porres, un dels fenòmens literaris de la Diada de Sant Jordi.
Pensa que sortíem d'una dictadura i que aquí ens vam trobar els joves que teníem ganes de disfrutar de totes les coses que veiem que als nostres pares els hi havien, diguéssim, controlat, no prohibit, però ben bé controlat. I aquesta és la base per a de la idea de crear el llibre Tortosa Underground.
Casa meva, la dècada dels 80 és important, en tant que és la dècada que se coneixen mons pares, que s'estableixen a Tortosa, que naix mon germà, no? I és just abans del meu naixement. Però a nivell local no n'havia sentit molt a parlar, perquè sí que és veritat que han parlat moltes vegades, ho hem sentit a dir, de la moguda, de la movida de Madrid o d'altres ciutats més grans, però a nivell local no n'havia sentit molt a parlar. I quan Cristian me proposa el projecte, me comença a explicar, no, és que aquí també hi havia moguda, hi havia molts de grups, hi havia molta festa. A mi em crida molt l'atenció, en tant per desconeixement sobretot, i per això per a mi ha sigut una gran descoberta.
I seguint amb el nostre recorregut setmanal, arribem a la tertúlia dels dijous, que amb motiu de la Diada de Sant Jordi ha estat de caire literari, i on ens han acompanyat Mariola Castanyo, directora del Centre Cultural del Delta de Deltebre, Joana Serret, directora de la Biblioteca Sebastià Joan Arbó d'Amposta, i Irene Prades, directora de la Biblioteca Marceli Domingo de Tortosa.
Bueno, en el cas de Tortosa ho teníem claríssim. El llibre de Tortosa Underground de 1970-1990, l'èxit. És el llibre Quatre mans de la Marina Pallàs i el Cristian Porres. És un llibre que no sé si coneixeu, però parla de la Tortosa de finals dels anys 80 fins al 90, després de la mort de Franco, vull dir, tota aquella moguda, no, que va existir a Catalunya i també a les nostres terres, sobretot a Tortosa, a nivell de moviment cultural que va iniciar-se el Casal Tortosí.
Sí, enguany era el meu primer Sant Jordi al capdavant de la Biblioteca de Delta de l'Ebre del Tebre i vam decidir fer una exposició de les novetats. I hem muntat tota una sala en diferents taules, així en diferents nivells, en tot tipus de novetats, doncs tant de ficció com de no ficció, infantil, juvenil, d'adults, i la part de Terres de l'Ebre, claro. Que vam anar a comprar, el que vam anar a comprar a la Fira Literària de Jesús, també ho vam posar allí, i una mica les compres que han arribat a l'últimes de diferents subvencions que tenim del Departament de Cultura.
Bueno, jo volia fer un comentari quan ha dit això Mariola, que pot ser que no estigueu d'acord, però bueno, són maneres de pensar. Jo, el dia de Sant Jordi, les novetats, com que fem tantes presentacions a les biblioteques, perquè ara, abans de Sant Jordi, doncs n'he hagut fer unes 10 o 12, surten totes, les tenim totes exposades, però no faig ni les publicito, perquè jo penso que el de Sant Jordi és una cabòria meua, abans sí. Ho feia. Cada sortir la gent ha de comprar el llibre, la biblioteca la tenim tot l'any. Ara que ha passat, demà ho penjaré de tot el que tenim per a la gent que no sol dir el tant, perquè els que venen ja les troben. És una mania meua de fa ja uns 4 anys.
Sí, a mi abans de Sant Jordi, quan me pregunten quin llibre recomanes, no en recomano perquè si me deixo... Tinc la sort de recomanar el del meu marit.
Sí, no es pot, no es pot. Sí que he de dir, que ara que parlem d'això, que un dels que està tenint molt d'èxit i que jo també he regalat molt, és que m'ha vingut al cap per lo de les mogudes que diu, és lo de Aquí baix de la Laia Vinyes. Este com a ebrenc està sortint molt bé.
I hem tancat la setmana del dia Terres de l'Ebre amb redacció oberta, on Aleida Baz, Núria Caro i Víctor Montecino Valls ens porten les propostes més interessants en música, cinema i activitats per gaudir d'un cap de setmana complet.
Les Terres de l'Ebre viuran un cap de setmana ple d'activitats i molt diverses, com concerts, obres de teatre i festivals alternatius. El Parc dels Xirivecs d'Amposta acull la nova edició del festival Food Trucks, amb tast de cervesa artesana i de vins, Food Trucks, Crafty Day, concerts de grups musicals, exposició de Harleys, cotxes clàssics, exhibicions de ball, entre moltes altres activitats. L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a partir de les 12 del migdia i fins a la 1 de la matinada, i el diumenge de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. D'altra banda, Tortosa acollirà en el marc del Dia Internacional de la Dansa l'espectacle Oblivion, de la CIA Sílvia Batet, que tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament a les 7 de la tarda este dissabte. Finalment, en el marc de la celebració de Sant Jordi, l'Ametlla de Mar durà a terme la 41a edició de la Diada del Castell de Sant Jordi, amb una jornada plena d'activitats, com la sardinada popular, activitats infantils o el concurs de paella, entre altres. La jornada tindrà lloc este diumenge des de les 9 del matí i fins a les 5 de la tarda.
Per altra banda, el Festival de Cinema de la Terra Alta Infecta ha obert dos convocatòries destacades per la seva 9a edició, un càsting per a figurants i el concurs de curtmetratges. El càsting busca 100 persones per a participar com a figurants en un curtmetratge amb essència mexicana que se rodarà a la Terra Alta. És una oportunitat única per a formar part d'una producció cinematogràfica local. Paral·lelament, s'han obert les inscripcions per al concurs de curtmetratges d'Infecta 2025. El festival anima cineastes emergents i consolidats a presentar les seues obres per optar reconeixement i visibilitat dins el certamen.
Per a la proposta musical d'aquesta setmana ho farem seguint pels clàssics del territori. Aquesta vegada anirem amb un cantautor que va formar part del grup Salsero Pernil Latino, ja fa bastants anys, composa i canta en català i castellà, a més de versionar temes d'altres autors en anglès i francès. Als 80 va publicar el seu primer àlbum en solitari després d'haver passat per diverses formacions. Un dels punts més coneguts de la seva carrera és que va ser la veu de la ràdio al sol dels 40 principals. A més, va participar al talent show de La Voz i va formar part de l'equip d'Antonio Orozco. Actualment segueix llançant singles i un d'ells, l'últim, es diu Tengo. Escoltem a Joaquín Ascón.
Tengo una casa en el mar. Solo espero compartir todo esto y mucho más, y andar juntos lo que quede por andar.
I així arribem al final de l'edició d'aquest mes al dia. Esperem us agrade i que també us resulte útil. Gràcies per seguir-nos. No us perdeu el nostre pròxim episodi amb més notícies i actualitat de les Terres de l'Ebre. I, com no, passeu molt bon cap de setmana.